Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La soledat no desitjada entre persones grans oscil·la entre el 30 i el 50% i afecta més les dones que els homes. Canvis importants, com la viduïtat, trastoquen aquesta franja d'edat afectant-ne directament la salut i la inclusió social i, per tant, fent-les més vulnerables i disminuint tant el benestar com la qualitat de vida. Avui volem parlar d'aquesta problemàtica, d'aquesta soledat no buscada, no volguda i de com pal·liar-la. Per això tornem als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Avui parlem de soledat no volguda en la gent gran en el marc del programa Nexes de la Diputació de Barcelona, que pretén donar resposta a aquesta problemàtica. Per això la que ens acompanya és la coordinadora d'aquest programa, Roser Casanovas. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé, gràcies.
Abans de parlar d'aquest programa Nexes que impulseu des de la Diputació de Barcelona, si et sembla, parlem de la problemàtica en general, d'aquesta soledat no volguda en la gent gran.
Bé, doncs és una problemàtica que va aflorant, no? Que el tema de la soledat sempre hi ha sigut, però sembla que en els darrers anys, i sobretot un punt d'inflexió important és el moment de la pandèmia, del Covid, doncs sembla que ha passat una mica, s'ha convertit en un tema destacat de l'agenda social, no? De molts països. I no és perquè sí, no? Perquè s'ha comprovat i hi ha molts estudis que consideren la soledat un dels factors de risc més importants pel que fa a tant la salut mental com física. I, bueno, és un punt com per treballar-hi, tant en polítiques preventives i amb el reforçant el teixit social.
Ara, Roser, parlaves de la pandèmia com a aquest punt en el que realment van aflorar més casos o es va fer potser més visible.
Sí, es va fer. A veure, crec que la pandèmia, que sembla que quedi enrere, però no fa tant, sí que va fomentar, no? Literalment va fomentar un aïllament, no? Perquè necessitàvem estar les persones allunyades les unes de les altres, però crec que és una problemàtica que ja ve de més lluny, que la pandèmia simplement, no? Amb aquesta problemàtica i amb algunes altres, ha accelerat o ha fet que coses que estaven passant i que potser les sentíem una mica de lluny, doncs que es manifestessin amb més força i que ens n'adonessin tots plegats que és una problemàtica que cal afrontar i que, bueno, és fruit de la societat en la que ens trobem avui en dia i que cal treballar-hi, que cal, doncs, donar-hi algunes respostes, no?
Suposo que tu ho deus saber millor, treballes més amb xifres, però les xifres de soledat no volguda en gent gran són realment per posar-se les mans al cap i també és veritat que segons aquestes xifres afecta més a les dones que als homes.
Sí, ara nosaltres les xifres sí que són molt greus i ja és, a part del Nexes, que el projecte és el que pretén i el que entoma i el que aborda, no?, el tema de la soledat no desitjada en les persones grans, dades globals, dades a nivell de població, no? Doncs el fet de que la població està envellint aquí en el nostre país i a Catalunya, doncs hi ha dades que, bueno, que les tenim contrastades, que no les diguem nosaltres, no? Que es diu que és un fenomen que anirà a l'alça i que si l'evolució demogràfica segueix com està ara, doncs que per l'any 2030 persones de 65 anys o més poden superar la quarta part de la població de l'Estat. Així com a número, la població de l'Estat espanyol, entenem, fregar els 13 milions de persones. Wow. Segueix, doncs, l'esperança de vida, el nivell de, no, la societat com la tenim avui en dia, doncs serà com una quarta part de la societat seran persones de 65 anys o més. Llavors, a nivell del Nexes, me comentaves això de que sobretot afecta les dones, doncs sí, s'ha comprovat i ara nosaltres que ja hem fet un Nexes, no, estem desenvolupant un Nexes a altres poblacions, sí que veiem que és la major part i la major part de les persones que ho manifesten i que s'acosten i que participen en el programa sí que és veritat que són dones.
Amb aquestes xifres i sí que és realment per posar-s'hi mans a l'obra perquè realment, ara ho dius, la població s'està envellint i calen polítiques i programes d'acompanyament per la gent gran i, en el vostre cas, per pal·liar aquests efectes de soledat no desitjada, no?
Sí. A més, el programa té diverses potes, ara us l'explico una miqueta, bueno, diverses potes, no? Té com dos puntals, dos pilars, jo sempre parlo de dos potes i a vegades potser no s'entén, però ens trobem, hi ha una gran part, i de fet és una d'aquestes potes que comento, que és la sensibilització i és el reconeixement de la soledat, perquè és un fenomen bastant complex també en aquest sentit, no? Doncs que sabem, i no és que s'hagi estudiat a Catalunya o a la província de Barcelona, que és on es desenvolupa el Nexe, sinó que a nivell europeu sabem que és una problemàtica que existeix i que és present i que hi serà, però costa detectar-la i costa, ja encara, un fet que dificulta és que costa, hi ha encara un cert estigma o una certa negació. Costa que una persona admeti i reconegui, no?, que està patint un sentiment de soledat i que, bueno, per coses de la vida, no?, per pèrdua de la parella, per pèrdua del fet de deixar de treballar, els fills ja no et necessiten, són grans, són totalment independents i autònoms, doncs això fomenta que hi hagi aquest sentiment de soledat que sovint costa de reconèixer i de manifestar.
Uau.
I això dificulta, no?, que tenim unes dades per un costat de que és real i que, no, i que s'ha replicat i que hi ha nombrosos estudis, i per l'altra banda, doncs costa que la gent admeti i reconegui i digui, doncs sí, no?, sense entrar més en cap judici, doncs sí, doncs hi ha moments en què em pesa la soledat i en què em sento sola, sola.
Segurament per aquest fet d'admetre també és veritat que deuen ser més les dones les que la pateixen, com a mínim les que ho expressen.
Exacte. Jo crec que hi ha una barreja de les dues parts. Mm. Potser sí que la pateixen i és lícit i no diran, no, és que elles no la pateixen. Segur que sí, però segur que potser hi ha homes que els hi costa de reconèixer o que potser... Sí, aquesta, no, aquest sentiment, expressar sentiments, és que ara una mica amb estereotips que se n'ha de fugir, però potser l'expressió de sentiments potser encara els hi costa una mica més al gènere masculí que al femení.
També és veritat que ara, en l'any 2024, des de petits està molt més a l'abast el fet d'expressar el que sentim, aquesta educació emocional. Fa 80 anys, fa 70, fa 60, aquesta educació era inexistent.
Impensable, sí.
Digues.
No, simplement això, que sí que estem... que s'hi està treballant molt, a molts nivells, a nivell de nens, a nivell d'adults, el tema de la salut emocional també, potser amb el tema del Covid s'ha accelerat, i la salut mental, però encara queda, crec jo, No, això ja quasi és una opinió personal, crec que encara hi ha feina a fer i que hi som i que ho hem de reconèixer i estem millor que fa 10 o 20 o 30 anys, però encara hi ha feina.
Roser, des del programa Nexes faciliteu suport i acompanyament una mica per millorar aquest benestar de les persones que tinguin aquesta soledat no desitjada, no?
Uh-huh. Sí, el programa Nexes doncs, és un programa de la Diputació de Barcelona. Es va fer una primera edició pilot, ara estem en plena, la meitat una mica més del primer programa, que no és edició pilot, va? Que estem a uns prop de 23 municipis, però també engloba consells comarcals, i en breu iniciarem una nova edició, no?, del programa Nexes. I com us deia, doncs, té dos grans parts que s'han de combinar per arribar a les persones a nivell individual i a nivell personal i amb una atenció personalitzada i propera, però també hi ha aquesta part individual que et deia, i l'altra gran part seria la part més comunitària o la part de sensibilitzar i promoure una xarxa comunitària que, tant en la detecció com en l'atenció de la soledat.
Mm-hmm. Entenc que la prova pilot va fer un balanç positiu i que, per tant, continueu tirant-la endavant, fent créixer aquest programa.
Sí. Sí, s'ha apostat per... És un programa... Tot el tema comunitari és un programa que és com, jo a vegades, en altres tipus de reunions o en altres tipus de trobades, explico que és com una... El treball comunitari és com una pluja fina que ha d'anar com calant. O sigui, fer que la xarxa comunitària s'impliqui i, volguent-ho, però canviar dinàmiques i rutines de les persones és una cosa complicada i per això any a any, no, és com que vas entrant o vas, sí, vas com calant més profund i van, cada any és com que anem aprenent coses i bueno, va evolucionant el programa també.
Com detecteu aquests casos? Entenc que funcioneu en xarxa amb serveis socials dels diferents
Exacte.
Municipis que participen.
Uh-huh. Un punt clau, sens dubte, és els serveis socials, però també tota la xarxa comunitària. Jo destacaria els serveis socials, però no podem perdre de vista altres agents comunitaris, com poden ser el CAP, el Centre d'Atenció Primària, com poden ser comerços de proximitat, costa més, també és veritat, però no els podem... O sigui, que costa més no vol dir que els haguem de deixar, sinó hem de seguir pues, sensibilitzant o treballant amb aquest tipus d'agents comunitaris, que comerços de proximitat em refereixo pues, a farmàcies, a llocs on hi va molt la gent, segur, inclús a llocs on vas a la panaderia, on vas a diari a buscar el pa... Parlàvem d'això, no? De la xarxa comunitària, sobretot els serveis socials, el CAP, comerços de proximitat, equipaments, centres cívics, espais on hi ha dinamització comunitària, casals de gent gran, entitats que treballen amb voluntaris, entitats que són sensibles a situacions de vulnerabilitat i també de soledat. És una xarxa, no? És una mica el que seria això, el treball comunitari. Sí que nosaltres estem com per accelerar aquest procés, estem com focalitzades, però compartim tota la informació i anem de la mà amb els serveis socials.
Aquí a Sant Sadurní, en breu s'implementa aquest programa.
Uh-huh. Sí, sí, doncs hem iniciat reunions i en breu s'inicia... Són feines que es van fent com en paral·lel, val? Però nosaltres el primer pas és com aquesta detecció de casos. Sovint els serveis socials amb el seu dia a dia i amb la seva tasca professional tenen alguns casos ja detectats. Doncs amb aquests casos detectats iniciar entrevistes de valoració, que es fa una entrevista individualitzada al domicili per conèixer la persona, per saber quins són els seus interessos. S'iniciaran doncs, en breu aquestes entrevistes i paral·lelament doncs, coneixement una mica d'aquesta xarxa de serveis i d'activitats que es desenvolupen a Sant Sadurní per fer aquesta, no, aquesta combinació. Nosaltres hi som en tot el procés, o sigui, no és com... Entrevistes i activitats. Nosaltres acompanyem, inclús nosaltres fomentem algunes activitats perquè la gent trenqui aquesta dinàmica de potser de sortir poc o de relacionar-se poc amb altres persones, però la finalitat és que les persones de Sant Sadurní participin, coneguin, es vinculin amb la xarxa que hi ha a Sant Sadurní.
Parlava, Roser, de suport personalitzat.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Cada persona, el primer pas és una entrevista individualitzada, que ja l'he comentat. Llavors, durant el procés, no? A part de fer alguna activitat grupal, perquè el que pretenem és que la gent es relacioni i faci vincles i nexes entre elles, sí que cada persona rep un seguiment, val? Individualitzat. O sigui, no és només et faig una entrevista, proposo una activitat i si va bé, i si no, doncs mira, ho hem provat, sinó que si no anés bé, o inclús si va bé, doncs com estàs, com va, inclús algunes coses que es valoren a la primera entrevista, posteriorment, un cop ha fet activitats i tal, es tornen a valorar a veure si el sentiment de soledat ha minvat, si, a veure com es troba aquella persona, o sigui, hi ha un seguiment individualitzat a cada persona.
Mm. Ara parlaves d'aquesta escala, no? De com mesurar aquesta soledat. Suposo que al final no són xifres científiques 100% en què puguem dir 95%, 50%, no? Que és una mica més complicat, no?
Sí, bueno, treballem amb escales validades i si no les hem fet nosaltres, eh? Mm-hmm. L'escala de un nom tècnic, vale? John Gilbert es diu, però... treballa la soledat emocional, o sigui, són 6 ítems, són indicadors, o sigui, les escales, clar que són serioses i estan validades científicament, que no és una cosa que diem, va, farem aquestes 3 preguntes nosaltres, són escales científiques, però clar, treballen amb sentiments, amb emocions, i això és una cosa tan, no?, és la base de les persones en molts aspectes, la part emocional, però bueno, també oscil·la, potser hi ha un dia que ho veus tot més... que la part emocional no és 2 + 2 són 4, que a vegades potser reps una bona notícia i ho veus tot molt bé i a l'endemà et passa alguna cosa que fa que tu pues, contestessis aquella escala d'una altra manera, però són indicadors i són fiables.
Parlaves també d'aquestes activitats per lluitar contra aquesta soledat no desitjada, perquè ens fem una idea, algun exemple?
Bé, nosaltres, clar, no sé si em surt la paraula, no? Ens apoyem o ens recolzem amb el que hi ha al municipi, que creiem que hem de potenciar i tenir, no? I donar a conèixer, i bueno, creiem que és important, però alhora oferim també un catàleg, val? D'activitats. El que estem fent ara, fem trobades grupals, a vegades més en format tertúlia, trobades senzilles, vull dir, nosaltres li diem anar a fer un cafè amb persones que han estat dins del programa Nexes, un cafè Nexes, li diem, el nom així més comercial, per dir-ho d'alguna manera. I en aquestes trobades ja s'ha parlat amb la gent, però se'ls ofereixen activitats que hi ha al municipi i a vegades no fem una única trobada, sinó que en fem diverses, tres o quatre vegades seguides setmanals, on a part de fer aquesta trobada cafè, que és més conversa, doncs a la següent setmana visitem alguna exposició que hi hagi al municipi. Treballem aspectes, això ho acordem tant amb els usuaris, i depèn del perfil dels usuaris, com a... Que vull dir que en alguns llocs hem fet tallers de memòria, val? O d'estimulació cognitiva, 3-4 sessions. En altres hem fet una sessió d'estimulació cognitiva, una sessió d'autocura i coneixement personal, una sessió, i hem treballat diversos aspectes amb aquest grup, amb la finalitat de treballar aquests aspectes, evidentment, i amb la finalitat de que les persones es coneguin, creïn vincle, i bueno, agafin aquesta inèrcia, no?, d'anar-se trobant i quan s'acaba aquesta activitat, doncs que tinguin un coneixement també d'altres coses i diguin, ah, doncs, ja que tu i jo ens hem fet amigues, no?, fiquem que són dues senyores, doncs podem anar juntes a participar o a apuntar-nos al taller que fan a qualsevol espai municipal.
Quant dura, Roser, aquest programa Nexes?
Un any, més o menys. Treballar amb persones fa que això, que el 2 més 2 és 4, costi a vegades, eh? Però des del contacte, les entrevistes, la proposta i el foment de l'activitat i el vincle de les persones i el tancament, tot el procés pot durar aproximadament un any.
Dèiem fa un moment que en breu s'implementarà aquest programa Nexes a Sant Sadurní. La gent que ens estigui seguint aquesta entrevista i se senti interpel·lada, no? Vulgui combatre aquesta soledat no volguda, ja sigui pròpia o ja sigui d'algú que tingui proper, com ho han de fer?
Sí, sí. Ara en aquestes fases inicials, nosaltres estarem al terreny, potser voldríem estar-hi més, però estarem a Sant Sadurní, coneixeran a mi mateixa i a les companyes que desenvolupen el programa, la treballadora social, la integradora, però ara, el dia d'avui, s'han de dirigir o es poden dirigir a serveis socials de Sant Sadurní. Si algú té interès, si algú vol tenir més informació, si té dubtes, si jo animo la gent, perquè jo a vegades en altres, no, en altres contextos ho he parlat, és com tenen a guanyar, perquè segur que... O sigui, no hi ha res a perdre. És un de dir, doncs mira, doncs que em facin aquesta valoració, que em facin aquesta proposta, tenen molt a guanyar i res a perdre. Ja no és molt poc, sinó res. Bueno, el temps potser de... Però és una persona que t'escolta, que no és... Bueno, jo crec que com per conèixer... Clar, si algú diu és que jo no estic absolutament gens sola i tinc la gent que no em dono l'abast, doncs potser no és el perfil. Però si algú té un petit dubte i pensa, doncs, ostres, a mi m'agradaria, no?, una mica tenir més contactes i estar una mica... Les tardes se'n fan molt llargues, per dir-ho d'una manera més simple, doncs no hi ha res a perdre, la veritat.
M'ha agradat molt això de res a perdre i molt a guanyar, perquè realment de vegades va bé que ens ho diguin,
Que a vegades ens costa, no? I jo abans he parlat de... que costa canviar els hàbits, costa canviar el nivell, el treball comunitari, és un vinga, anar com insistint, i amb les persones també, no? A nivell individual, i si ho pensem cada un o cada una, si tu estàs acostumat i si tu has sigut una persona, costa fer aquest pas, però un cop fet el pas, és un acompanyament, és lliure, no hi ha cap cost econòmic, no ho hem dit, però no, I bueno, és un enriquiment. Jo crec que val la pena conèixer-ho i bueno, doncs treballar, no?, per pal·liar aquesta soledat.
Animem, doncs, els nostres oients, que sabem del cert que tenim moltíssima gent gran que ens segueix, que segueix el Penedès en Xarxa, a que realment, si estan en aquest moment, si se senten sols i volen lluitar contra aquesta soledat, es posin en contacte amb serveis socials de l'Ajuntament de Sant Sadurní per participar en aquest programa Nexes. Roser, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès
en Xarxa. Moltes gràcies.
I fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Parlàvem de la soledat no volguda, no desitjada. Hi ha una canció preciosa de La Oreja de Van Gogh que es diu justament Soledat, amb la qual arribarem al següent flash de notícies, el de 11:15.
Sigue aquel sillón donde me leías al dormir. Siempre está
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Avinyonet construirà una piscina i dues pistes de pàdel amb una aportació de 650.000 euros de la Diputació. Avinyonet del Penedès avançarà enguany amb la segona fase del complex esportiu municipal de la Grava. Després d'haver estrenat el camp de futbol de gespa artificial a finals del 2021, el municipi iniciarà aquest any la construcció d'una piscina i dues pistes de pàdel amb una aportació de la Diputació de Barcelona de 650.000 euros que cobrirà el cost total d'aquesta actuació. El projecte projecte es completa amb una tercera fase que contempla la instal·lació d'uns nous vestidors i un gimnàs, a més de l'arranjament de tot l'espai i que el govern confia a desenvolupar al llarg d'aquest mandat. En una compareixença aquest dimecres a la tarda a l'Ajuntament, l'alcalde César Herraiz i el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, van presentar els principals detalls d'aquesta obra que suposarà un gran pas endavant pel municipi en l'àmbit dels equipaments esportius i de salut. Una vegada s'ha assegurat el finançament de l'actuació, el consistori preveu reunir-se en breu amb l'equip tècnic del projecte per avançar en la licitació i execució de l'obra. Retiren els cartells que suposaven un risc per la seguretat viària a Calafell. Molts veïns havien alertat que els plafons col·locats al costat del pas inferior de la via del tren a la carrerada d'en Ralet de Calafell i que anuncien la zona comercial de Vilamar Centre, que es concentra en el nucli de la platja de Calafell, tapaven la visibilitat dels conductors. Aquests cartells suposaven un perill, ja que els cotxes que anaven a incorporar-se a la via principal havien d'avançar-se molt per poder tenir bona visibilitat. L'alcalde Ramon Ferrer va assenyalar que revisaria la col·locació dels cartells, reconeixent que tapaven la visibilitat. En el matí del passat divendres va començar a retirar-se aquests plafons en la sortida del pas i que eren els que dificultaven la visibilitat dels conductors. Gairebé 400 alumnes de 5è de primària participaven ahir a l'11a edició del Corrent d'Escola a Vilafranca. 382 alumnes de 5è de les escoles Estalella i Graells, Baltà i Elies, Cristòfor Mestre, Sant Ramon, Sant Josep i Badruna Sant Elies es trobaven aquest matí de dijous a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca per participar a l'11a edició del Corrent d'Escola. L'activitat convida l'alumnat a treballar la llengua oral, el cant com a solista i la posada en escena a través del glosar i de l'intercanvi de versos. Des dels seus inicis a Vilafranca, l'any 2013, prop de 3.000 alumnes de 5è han participat al Corrent d'Escola i desenes de mestres a Vilafranca han fet la formació durant aquests anys. Ara el repte és estendre la iniciativa a l'etapa de secundària. I acabem explicant-vos que la roda de teatre de l'Alt Penedès porta diumenge a la tarda a Moja l'obra Decisions. Nova cita a Olèrdola de la roda de teatre de l'Alt Penedès serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda amb la representació al local nou de Moja de l'obra Decisions, de José Bielma, a càrrec de la companyia Esgrata, de Can Rossell, de Subirats. Tal com s'anuncia en la sinopsi de l'obra, la funció mostra com, per l'Eva i el Carles, la vida passa plàcidament fins que la seva filla troba una feina provant joguines en un país de nom impronunciable. Les seves dues tietes, que s'odien a mort, hi posen cullerada.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Vilafranca celebra aquest diumenge la Festa del Xató a la Rambla. Us explicarem tot el que maridarà aquesta festa amb la regidora de Turisme, Gemma Romeu. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta festa tan i tan consolidada i única al mateix temps pel que fa a la ruta, aquest any innova i pensa en els celíacs. Un canvi importantíssim.
I tant, totalment. Doncs mira, aquest diumenge hi ha moltes coses a Vilafranca, però dintre d'elles hi ha una festa molt preuada i és la Festa del Xató, no? Que aquest any, doncs, com a novetat, el que comentaves, tenim aquestes 100 racions per persones amb celiaquia, que són les racions del Xató de Vilafranca. Val? És a dir, que perquè, com sabeu, aquí a Vilafranca la diferència amb altres festes és que provem el xató de totes les poblacions, de Calafell, del Vendrell, de Sitges, de Vilanova, però en aquest cas aquestes 100 racions són exclusivament del xató de Vilafranca. I és el que comentàvem amb el Ramon Sentís el dia de la roda de premsa, no? Que al final també la malaltia, no? Al final la celiaquia és una malaltia i bueno, també s'ha de mirar per ells, evidentment, perquè tenen molt poca opció, no? A l'hora de quan vas a una fira gastronòmica. Per tant, doncs sí, ens hi hem posat de ple i treballar colze a colze amb l'associació. Per tant, el que farem és certificarem, estaran certificats aquestes 100 racions per l'Associació de Celíacs de Catalunya.
Hi ha un col·lectiu important de celíacs a la Vegueria Penedès, al Penedès Garraf?
Sí, el Ramon ens comentava que el que no tenen estudiat ells tot el que és la vegueria, però sí que ens comentaven que de Vilafranca i el Garraf hi ha molta gent i per tant que també els demanen una solució i els demanen, pues, reivindiquen al final, no? Poder també participar de les festes igual com els demés.
Per tant, de les 2.000 racions de Chateau Vilafranquí, aproximadament que hi ha cada any, un centenar serien sense gluten, certificades, perquè els celíacs puguin menjar tranquil·líssimament.
Totalment, totalment. És a dir, al final, la diferenciació, no, que té és que la galeta que hi ha a dintre...
La galeta Maria famosa.
Això mateix. En aquest cas, doncs, és sense gluten, no? Vull dir, i en aquest cas, doncs, el que podrem és donar aquesta opció, no? I fer, doncs, aquesta festa molt més inclusiva, no? És a dir, una festa en què hi pot participar-hi tothom i pot gaudir tothom d'aquest patrimoni gastronòmic, no?, que tenim a Vilafranca, que al final, doncs, juntament amb el vi, fem, doncs, aquest arrodoniment, no?, aquest arrodoniment gastronòmic festiu, no?
Aquesta col·laboració amb l'Associació de Celíacs anirà més enllà? Tot just comenceu ara amb el Chateau?
Bé, de fet, mira, la setmana passada vam organitzar una jornada pels restauradors d'aquí de Vilafranca perquè es poguessin acreditar i ser establiments lliures de gluten. També és cert que ara mateix disposem de 3 establiments que ofereixen productes sense gluten a la seva carta, però sí que ens interessaria anar molt més enllà. I, per tant, doncs, el que vam oferir és de forma gratuïta aquesta jornada, que la va, doncs, també van ser, doncs, com a ponents ells mateixos, els de l'Associació de Celiaquia, doncs, que ells mateixos explicaven que moltes de les vegades ens posem nosaltres mateixos molta més feina afegida, no?, a l'hora de la cuina, però és que ells ho comentaven, si canviem alguna cosa o utilitzem, és fàcil. Per tant, animar també a que puguem, des d'aquí Vilafranca, puguem oferir la ciutat, no? Al final la ciutat l'hem d'oferir per molts motius, per aquest lligam turístic, per aquest lligam turístic esportiu i, per què no, doncs, amb aquest lligam també, si és possible, de sense gluten.
La festa del Chateau tindrà lloc aquest diumenge a la Rambla de Sant Francesc a partir de les 10 i fins quarts de 3, però a banda de poder degustar aquest Chateau maridat amb vi del Penedès i passaran moltes més coses. Per exemple...
Totalment, sí. Mira, tindrem uns convidats especials aquest any. Aquest any vindran els alumnes de Sant Ramon, que ells el que estan fent és recuperar la nostra escarola, que és l'escarola perruqueta, que se li diu. Llavors, per tant, el que hem pensat és que, doncs, l'escola ha de ser doncs, això. Els nostres convidats especials han d'explicar amb tots aquests 2 tallers que oferiran d'aprendre a fer Chateau, han d'explicar als alumnes, no?, com estan fent aquest projecte de recuperació, juntament amb el pagès, que els assessora i que els ajuda. Així que pensem que és també molt interessant de donar a conèixer aquest producte de proximitat, igual com tenim també en aquest cas del gall negre, doncs nosaltres també tenim el Chateau, per tant, doncs, l'hem de fer coneixedor a tota la gent de Vilafranca, no?
Hi haurà també els tradicionals tallers, podrem aprendre a fer Chateau, grans i petits?
Totalment, sí, es podrà aprendre a fer Chateau, hi haurà també, tindrem parada dels artesans, tindrem també tallers infantils, tindrem degustació, en aquest cas també de Chateau, amb uns tiquets que es poden comprar allà mateix. El que sí que val a dir és que tot el que són els tallers que es vulguin fer allà s'ha de fer la inscripció prèvia, en el cas de prendre el xató val 10 euros i en el cas d'aquest taller infantil doncs val 2 euros. A més, també doncs, tindrem una part molt entretinguda, que tindrem tot el que és el swing Vilafranca, que sempre que venen a tots els esdeveniments que s'organitzen des de turisme, doncs ens comporten, no? Porten tot aquest bon ambient, tot aquest ambient festiu, que també ho fa molt més gran la festa.
També s'ha cuidat l'impacte sobre el medi, amb tots els elements que es faciliten per poder menjar i beure, no?
Sí, sí, és a dir, tot el que són les carmanyoles són compostables i hi haurà tots els contenidors per fer la separació de residus. Al final el que hem d'anar eliminant de totes les festes que organitzem des de l'Ajuntament de Vilafranca és el plàstic. El tema del plàstic s'ha d'anar substituint i nosaltres, doncs, en aquest cas, en el xató, doncs, utilitzarem aquestes carmanyoles compostables.
Hi ha l'opció també de degustar aquest xató vilafranquí al restaurant per aquells que no ho facin a la Rambla o que arribin i s'hagin esgotat les racions?
Sí, totalment. Tot el mes de març els restaurants d'aquí de Vilafranca oferiran també xató. Per tant, doncs, qui aquest diumenge pugui venir doncs, a la Rambla podrà degustar tots els xatons de tot el que és la ruta, podrà degustar i conèixer, no? També a la vegada és molt interessant perquè veus la diferenciació del gust, no? D'entre tots els cinc xatons.
I és divertit jugar a comparar, no?
Sí.
Quin m'agrada més a mi, a tu?
La veritat que sí, la veritat que sí. Clar, jo tinc el meu preferit, però bueno, ja m'imagino que el sabeu.
El de Vilafranca,
totalment,
evidentment.
Totalment, totalment. És a dir, amb el de Vilafranca a mi m'agrada moltíssim, m'agrada molt. I ja dic, i al final, doncs, qui digui, doncs, mira, m'interessaria també dimecres de la setmana que ve menjar-ne, doncs, en restaurants també se'n pot oferir durant tot el mes de març. Per tant, doncs, tindrem xató tot el mes de març aquí a Vilafranca.
I en la presentació de la festa aquesta setmana, anunciàveu que l'Ajuntament de Vilafranca s'ha adherit al manifest Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Què implica?
Mira, l'any vinent, l'any 25, Catalunya esdevé regió enogastronòmica. Des de l'Agència Catalana de Turisme ens van oferir la possibilitat que l'Ajuntament es pogués adherir a aquest manifest, que aquest manifest el que comporta és una sèrie també d'activitats, no? O una sèrie també d'acreditacions conforme, doncs, bueno, nosaltres realitzarem doncs, diferents jornades enogastronòmiques i doncs, entrarem també dintre d'aquest segell.
La Gemma Romeu, a banda de regidora de Turisme, també és la regidora d'Esports de Vilafranca i, és clar, no podíem acomiadar-la sense apuntar que aquest dissabte i aquest diumenge Vilafranca acull la Copa de la Princesa d'Hoquei Patins per segona vegada en pocs anys.
Totalment, sí, sí. Bé, és un cap de setmana que estem tots amb els nervis a flor de pell. És un cap de setmana que estem molt contents i molt satisfets. Jo personalment estic, i ho vull deixar-ho a antena, perquè estic molt agraïda de tot l'equip que tinc, tant a turisme com a educació, evidentment, també, encara que no toqui, però també, i esports, no? Perquè estan fent una feina abismal amb tot aquest turisme esportiu, no? Tot aquest objectiu que li estic donant jo amb aquest turisme esportiu, i la veritat que això pues, és possible gràcies a tota la feina que fan ells, no? I aquest cap de setmana, mira, doncs aquest cap de setmana ara mateix et puc dir-te que tenim ja tots els participants a l'alberg i a l'hotel i als hotels d'aquí de Vilafranca. També tenim, en aquest cas, hem preparat un document des de turisme, des de cultura, hem preparat un document en el qual tots els assistents i els mateixos jugadors tindran, doncs, és un PDF, un document en el qual doncs, hi ha informació tan esportiva, cultural, allotjament, restaurant, informació d'aquí de Vilafranca, totes les activitats turístiques que oferim. És a dir, és un pack molt complet que dona a conèixer la ciutat i que al final doncs, puguis també tu fer-te-la a mida que vulguis. També fins i tot tenim dintre d'aquest document ja les rutes que pots fer de senderisme per aquí, per sortint de Vilafranca. Bueno, per això, és un document en el que han participat molts serveis i en el qual aquesta feina transversal doncs, s'està veient en aquest document i amb tota la feina que estem fent.
Serà un cap de setmana molt intens i apassionant. Gemma Romeu, moltes gràcies i que vagi molt bé tot.
Moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I aquesta gent del detall continua cap a Sant Jaume dels Domenys, on la setmana vinent l'Escola Els Quatre Vents encetarà la vuitena setmana de l'esport amb una pila d'activitats, algunes de les quals ja han començat. Marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, per parlar d'aquesta setmana esportiva tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Anna Vidal, directora de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Anna, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Com va tot, bé? A punt de Setmana Santa, que esteu a l'escola?
Sí, sí, una setmaneta i ja ho tenim.
Bueno, explica'ns perquè ja heu estat aquests dies amb aquestes prèvies de la Setmana de l'Esport, però en teoria comença el pròxim dilluns i serà del 18 al 22 de març. Explica'ns una mica i com han anat aquestes prèvies que s'han anat fent.
Sí, a veure, nosaltres la setmana esportiva, doncs, en principi és del 18 al 22. Val? Uh-huh. El que passa que hi ha unes activitats que s'han de fer prèvies, vale, per poder realitzar les activitats de l'esportiva en si, com prèvies d'atletisme, prèvies de futbolín, prèvies de petanca, perquè llavors durant la setmana esportiva ja són més les finals. Uh-huh. La setmana esportiva va començar el dia 10 de març amb el cross escolar, va ser com el tret de sortida, i ara aquesta setmana doncs, estan havent les activitats prèvies, que com he dit, doncs, hi ha les activitats d'atletisme, resistència i velocitat a tota la primària, el futbolí de primer a sisè, el futbol a sisè, petanca tota la primària, escacs tota la primària i una xerrada de la Kingsley a càrrec de l'Eric Bartra, els alumnes de quart a sisè. Uh-huh. Aquestes són més o menys les activitats prèvies.
Vale. I com va sorgir la iniciativa de fer la Setmana de l'Esport?
Sí, mira, molt fàcil. La aquesta Setmana de l'Esport va sortir la iniciativa parlant amb els mestres, amb un claustre, d'acord? Perquè hi havia una proposta d'uns mestres de treure la pilota a l'hora del pati, mal, perquè ens veiem que hi havia molts conflictes per culpa del futbol, ja no de la pilota, sobretot per culpa del futbol. I vam estar els mestres parlant amb el claustre i bueno, un grupet doncs, deien que potser s'havia de treure, que els nens juguessin altres coses, que el futbol portava conflictes, i un altre grup de mestres va dir que no, que tot el contrari, no? Que nosaltres havíem de provocar aquests conflictes per ajudar els alumnes a solucionar-los. I mira, i a partir d'aquí, llavors van començar a engrescar i tots els mestres hi van estar d'acord, a dir, sí, sí, doncs vinga, anem a provocar doncs, campionats, no? Perquè els nens aprenguin a guanyar, a perdre, a felicitar-se, a resoldre els conflictes. Oh. I mira, i així la primera setmana va ser bueno, més simple i cada vegada s'ha anat complicat més, però alhora el comportament dels alumnes cada vegada ha sigut millor. La primera i segona setmana, la veritat, que ja ho volíem deixar, perquè van dir, vaja setmana, ja, però hem de dir ara que la veritat que es fan un munt d'activitats i els alumnes tenen molt clar quin ha de ser el paper dins d'aquestes activitats, que és practicar esport i passar-s'ho bé. Ja està.
Heu notat un canvi, doncs, amb sí. aquest comportament. És a dir, jo jugo a pàdel, ja ho saps, Anna.
Sí.
I de fet, jo no havia competit mai. El meu home sempre deia que de petita sí. jo no havia jugat. Sí. I ara m'estic enfrontant amb moltes emocions sí. quan perdo.
Sí. Mm. Sí,
quan
sí,
perdo
sí, sí.
En els tornejos, eh? Si és una patxanga, no cal. No m'emprenyo. Però ara és com que lluito amb emocions que no coneixia que sí, podia sí, tenir.
Sí. Sí, sí, és bo, eh? Això és bo. És bo lluitar, és bo que ens coneguem, és bo aprendre sobre les nostres reaccions. I, de fet, a l'escola ho fem tot l'any, eh? Ho fem durant tot el curs. Però, bueno, aquesta setmana és una més, no? Una més i una més intensa. I la veritat és que els nens ho esperen moltíssim i fins i tot els mateixos mestres, no? Perquè és una manera diferent d'aprendre, no? Aprendre aspectes importants com la pràctica de l'esport, el saber guanyar i el saber perdre, el saber explicar al mestre quan no em sembla bé alguna cosa, la bona convivència, que el més important és participar, el saber de la felicitat dels companys, no? I el saber felicitar-los i el saber valorar la seva felicitat, l'esforç, la igualtat, la responsabilitat, l'acceptació, el respecte als altres, bueno, te'n diria el treball en equip, no? Uh-huh. L'autocontrol, la diversió, l'optimisme... Bueno, treballem moltíssimes coses que nosaltres sempre ho diem, no? Que nosaltres fem això, però perquè es treballen objectius i uns valors que creiem que afavoreix el clima escolar al llarg de tot el curs. Anem treballant això, però la setmana esportiva doncs, és com la cirereta del pastís, saps? I llavors doncs, els nens els encanta moltíssim i ho esperen.
I durant dilluns, què començareu? Ja amb, amb aquestes sí. activitats que em deies que havien estat les prèvies, no?
No, bueno, ara s'han fet les prèvies i el dilluns ja començarem amb les activitats d'aquestes prèvies, les finals. Perquè les prèvies l'únic que és fer una selecció, no, dels alumnes per participar a les finals, que les finals es fan més a nivell de cicles. I llavors, doncs, per exemple, però clar, amb aquesta setmana esportiva no només hi ha campionats, no? També, per exemple, el dilluns tenim tiramarc. Els alumnes des de segon fins a sisè participen amb el tiramarc. També hi ha les finals d'escacs, de les prèvies doncs es faran les finals. També ens col·labora el Servei Català de Trànsit i ens porta un parc de bicicletes. I els alumnes fan bicicletes respectant les senyals. Després també hi ha bàdminton i tenis taula pels alumnes més grans. Els nens més petitons van al camp de futbol a fer un partit de futbol entre ells. Després també hi ha activitats de psicomotricitat, que aquestes amb els més petits no comporten ni guanyar ni perdre, només participar, com el parc de bicicletes o el tiramarc, també igual. També hi ha un campionat de futbolín pels mestres, això és, que també participem. També hi ha, bueno, llavors continuem amb les finals de petanca. El dimecres l'Ajuntament ens porta un rocòdrom, d'aquestos així que molt gran, i llavors durant tot el dimecres hi passen tots els alumnes, des d'I3 fins a 6è. També hi ha les finals d'atletisme, el dimecres. Hi ha una activitat de pilates, perquè els alumnes des de segon a sisè coneguin una mica el que és el pilates. I també hi ha una sessió de pilates pels mestres al migdia.
Això us agrada, eh? Sí, participar.
Sí. I després, doncs, per exemple, el dijous ens col·labora el Consell Esportiu, que ens ve a fer una sessió de mini-tenis pels alumnes de primer a tercer, tot el matí. I, per exemple, a la tarda hi ha les finals de tenis taula i també les finals de bàdminton. I el divendres, doncs, fem la mona, perquè, clar, evidentment és l'últim, fem la mona. I després hi ha l'exhibició d'un alumne de l'escola del cub del Rubik, que participa també en campionats a nivell d'Espanya. I ens farà una exhibició als nens més grans presencial, perquè tots no podem, perquè no cabríem, i als nens més petits amb la visualització d'un vídeo on ell participa en aquests campionats.
Que xula.
Alhora al pati ens menjarem la mona i després del pati hi haurà zumba a la pista, càrrec dels alumnes de sisè, i el lliurament de medalles i copes. Vale? Un moment important perquè sí, hi ha medalles i copes pels guanyadors de cada categoria, no? I després a la tarda, doncs, tot just ens han dit que passa la volta ciclista per Sant Jaume. I igual, si podem, això m'ho han dit avui, intentarem anar a animar els participants de la volta i després tornarem a l'escola i com a cloenda hi ha una exhibició de dansa aèria amb teles. Vale? A càrrec d'una empresa de Vilafranca, que això ens ho subvenciona a l'AMPA. Vull dir que amb una mica de col·laboració de tothom, la veritat és que queda molt, molt complet.
Doncs sí. Que xulada. I amb això ja marxeu de vacances
fins
al dia 2 d'abril, no?
Sí.
Déu-n'hi-do. Clar, no tinc entès que molts col·legis facin aquest tipus de setmanes, però trobo que està molt bé per tots els valors que has dit que es treballen, no?
Sí, bueno, jo crec que a les escoles cada vegada fem coses més diferents, no? Sobretot per motivar els alumnes, per guanyar-nos-els, no? I perquè ells també estiguin contents davant de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Hi ha escoles que doncs, fan determinats projectes o fan tallers, o bueno, hi ha moltes escoles que fan moltes coses. Però nosaltres, doncs, mira, ens vam centrar en aquesta idea i la veritat que ha anat creixent, sobretot per això, pels valors que aporta, pels objectius que volem assolir i, el més important, per la resposta dels alumnes. Per la resposta dels alumnes. Jo penso, així com a anècdota, bueno, jo soc la directora i entro totes les classes i a mi quan jo entro al setembre m'agrada parlar amb els nens i preguntar, a veure, què us agrada de l'escola, no? I què no us agrada, evidentment. I és que al setembre hi ha nens que ja em diuen la setmana esportiva.
Uau, l'esperen.
I no és fins al març.
Déu-n'hi-do.
Saps? Però hi ha nens que ja pensen en aquesta setmana esportiva, no? I bueno, i de fet, el primer trimestre fem poc, però cap al desembre ja se'n comença a parlar, saps? Mm-hmm. Perquè implica una gran organització. I els nens això ja ho van sentint, i bueno, és una manera també de, saps, de controlar-los, no? Que d'una motivació potser llunyana, llunyana encara, al desembre, però la veritat és que la tenen.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, Anna, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquesta setmana plena de cosetes que heu preparat amb molt de carinyo durant tot l'any i que vagi molt i molt bé i bona Setmana Santa.
Moltes gràcies, igualment. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Acomiadarem aquesta segona hora amb una de les propostes del nou àlbum de Nerea Bassart Trio, Sol.